Dos quarts i mitja i comencem una nova edició de la Lletra Ferits amb l'Iñaki Rubio, que ens porta moltíssimes propostes, però la primera que hem de comentar és la seva pròpia proposta, no? Si et sembla, Iñaki, benvingut, ben trobat.
Moltes gràcies.
I el que dèiem ara, l'estiu, que per amb ell ha estat molt productiu.
Molt productiu.
I ja organitzant-se el seu temps lliure, ja m'estava explicant com s'organitzaria temps per continuar escrivint, col·laborant doncs amb La Portella, tots els seus articles, venint a la ràdio. La veritat és que...
És amb ben una bé mica que... d'ordre es pot fer tot, si no, no.
És ben bé que la funció fa l'orga, Iñaki?
Sí,
si no...
Sí. I això que és un dels meus punts febles, l'organització, sempre necessito ajuda, que m'ajudin una mica
logística.
A ser realista, perquè si no sempre vull fer... Sí, si no, a vegades, no? Si intento fer molt, després no arribo a res.
I tant que sí. Doncs parlem, si et sembla, del que... del recentment publicat conte del teu web, el trobareu enllaçat al Facebook i al Twitter del programa, aquesta talla, que molt lluny del títol i de la foto que l'il·lustra, doncs que no té res a veure, que el conte és una altra cosa.
Sí, sí. Em feia gràcia. Aquest conte va sortir una mica de xerrar amb gent. De xerrar amb gent sobre algun aspecte de la nostra història recent, no? De la història d'Andorra recent. I dius, ostres, com devia anar allò, no? I a partir de la pregunta i d'hipòtesis amb gent com el David Gálvez, que alguna vegada doncs, ens estem parlant, o amb el Sergi Mas, també, i... Bueno, això és... La ficció et permet inventar-te moltes coses i em va ser divertit intentar fer un conte sobre la nostra diada. O a partir dels dies de Meritxell, doncs em va acudir... Va, és una cosa que no havia fet mai i vaig fer això. Tampoc és molt pretensiós i realment d'aquí...
Però has mostrat.
Sí, 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 sí.
No?
Que passa que sí que volia anar amb cuidado, no? Per dir-ho d'alguna manera, de no delatar-me massa per no buscar-me problemes. Deixem-ho que és ficció.
Vale,
que ho llegeixi la gent i que decideixi. Hi ha hagut gent que sí que se'l va llegir.
És molt divertit.
I em va comentar en privat si era veritat. Dic, no, és ficció. És una hipòtesi, no? Però és ficció.
Clar, és que no puc fer spoilers.
No.
No, és que no, és que de veritat són 10 minuts, 10-12
sí,
minuts.
Curtet, aquest
és molt curt, és molt àgil, va molt ràpid i és...
És fruit, i en aquest conte, mira, ara...
I és fruit d'estar una mica de conya.
Sí, sí, sí. I ara en aquest conte...
Sí.
Sí, és una mica de conya, clar.
Sí, sí.
I ara, mira, no hi havia caigut. En aquest conte feia servir una paraula que està treta d'un dels llibres que comentarem avui.
Ah, sí?
Sí, mira, i ara me n'acabo de donar. O sigui, no, ja me n'havia oblidat, no?, per dir-ho així.
Ha estat també un estiu prolífic. El juliol vam llegir La Bona Educació, ara La Talla. Tu has estat amb els teus projectes personals, que algun dia espero que ens expliquis.
Sí, home,
suposo
tindràs,
que aviat.
Segur que tindràs la primícia. El dia que tingui algú a dir realment amb cara i ulls, ja...
Suposo que aviat, i ell segueix treballant. Finalment, els processos creatius són el que són, no?
Sí.
I el que volen realment és molta perseverança.
Sí, temps,
feina.
Temps.
Treball.
Molt temps, dedicació...
Treball.
I, bueno, i passió. També.
Avui, de totes maneres, ens portes alguna de les teves descobertes de l'estiu?
Sí,
o...
sí, exacte, són lectures d'estiu, d'aquest estiu. Mira, la primera...
Les descobertes d'agafar perspectiva, no?
Sí, sí, no, i la veritat... Clar,
i d'anar seguint premis.
Sí.
Clar.
Mira, el primer llibre que volia comentar avui és el de La nostra vida vertical, del Yannick García, que és un autor jove, d'Amposta, que és traductor, escriptor, intèrpret, ha escrit altres llibres, jo no he tingut l'ocasió de llegir d'altres llibres seus, sí que vam coincidir a una antologia de joves narradors dels Països Catalans, que era Els caus secrets, i d'aquí el vaig descobrir, i al mateix temps ell va guanyar el premi amb aquest llibre, el Premi Documenta 2013. El Premi Documenta és un premi que té una trajectòria molt dilatada.
Molt important.
Molt important, sobretot perquè, a més, l'han guanyat, o sigui, a les bases posa que els escriptors que s'hi presentin han de tenir menys de 35 anys. Aleshores, és gent que després, alguns potser no són coneguts ara, però d'altres, molts dels que l'han guanyat el Premi Documenta són noms avui que donem consagrats, no? Aleshores, el Yannick García, clar, doncs, haver guanyat aquest premi ja és una garantia, eh? Per altra banda, aquest llibre em feia gràcia portar-te'l perquè així parlem de l'editorial, si em permets un momentet.
I tant que sí.
És l'altra editorial, no és que sigui una altra més.
És que es
diu l'altra editorial.
Ja és...
I estan fent uns llibres, bueno, estan fent uns llibres molt xulos, molt originals, molt ben editats, i tots tenen alguna peculiaritat. Aquest, per exemple, doncs surten unes cites, una pàgina inicial una mica original, no? Molt divertida. I és una editorial, com n'hi ha tantes altres ara, o joves editorials, alternatives, on podem dir, o independents, que estan seguint...
Altres circuits, no?
I estan fent brollar gent com el Yannick, que escriu uns contes molt xulos.
He de dir que l'edició és xulíssima.
Sí. I aleshores, va, per anar una mica jo,
al,
aquest llibre.
Al lío, va.
Clar, bueno,
la nostra vida vertical. Dic,
sí. Abans de parlar del títol, que potser em serà més fàcil, si llegeixo la cita que encapçala tot el llibre.
Vinga.
Que és d'André Gide. I diu, els peixos moren panxa amunt i pugen a la superfície. És la seva manera de caure. Clar, cauen cap amunt, en realitat, els peixos. Sí, i ens orienta una mica, no?, sobre... clar, la cita ja ens explica que aquí... Sí, molt bonic, molt literari, però també estem parlant de coses serioses, en realitat, de caure, d'aixecar-se, de morir. I, per altra banda, de la a vegades, no?, de la desesperació o d'allò de mirar cap al cel, no?, i els personatges que estan una mica estancats, a vegades, que s'enfronten a conflictes que no saben resoldre i de cop i volta, doncs, quan no saps què fer, dius, hòstia, sembla que miris cap amunt i intentis trobar una inspiració que et vingui del cel, no? I a mi el que m'agrada és, no tant el vertical, sinó el nostre. Perquè hi ha un component aquí molt subtil, que és una cosa que passa en tot el llibre. Els contes, ja saps que jo sóc un... Tinc debilitat pels contes,
sí,
tant
sí,
com a escriptor
sempre...
com a lector.
Sí.
I intentaré... Perdó.
Sí, a més, el Iñaki sempre explica que el conte és un format que et permet avançar molt i ser molt prolífic en la lectura, no?
Sí, i a més, els contes, i aquest llibre és perfecte per exemplificar això, et permeten com si tinguessis momentàniament l'ocasió d'espiar la vida d'unes persones. És a dir, com si tinguessis l'ocasió de mirar pel pany de la porta...
És veritat, és veritat.
Entrar una estona sense que et vegin, i veure com es belluga aquella gent, què fan, no? Aleshores, és molt curiós aquest llibre, perquè d'entrada, tots els contes es passen en un lloc diferent del món. Suposo que com que el Yannick García és... No, suposo, no ho sé, perquè l'he sentit dir, com que és intèrpret, ha voltat una mica en congressos i això, doncs fent de traductor i intèrpret, no? I un dels datos del llibre és que cada conte passa en un lloc diferent del món. Llocs molt llunyans, com l'Antàrtida o, no, o Vladivostok no és, però és allà a Sibèria o...
Uh-huh.
I aleshores, clar, d'entrada, la sensació d'estranyesa que té el lector, no, d'entrada no entens aquella gent. Funciona diferent, clar, és un joc molt llunyà. Tot i que en cada conte també hi ha un personatge que és català o d'orígens catalans, que és una mica el que guia el lector, el que li dona la mà, i té la mateixa sensació d'estranyesa. No és mai el protagonista, normalment és un secundari. I aleshores, clar, tu tens la sensació de que no entens res al principi, no? Què fan aquests... Però a poc vas entenent com són els personatges i malgrat que són molt diferents de nosaltres, no?, uns inuits o no sé què, doncs vas entenent els conflictes als que s'afronten, quins són els seus conflictes interns. I això, finalment, són els mateixos, encara que el lloc sigui diferent i les circumstàncies siguin diferents, els conflictes que ens importen a la gent finalment són els mateixos.
Són les històries de sempre.
Exacte.
El que dèiem abans de Leonard Cohen ens explica.
Exacte,
les històries, sí, de sempre.
Exacte. Això és, per això m'agrada del títol el nostre, la nostra vida vertical, tot i que d'entrada no t'hi reconeixes, al final t'hi acabes identificant una mica.
Uh-huh. Serà una mica pel que expliques i una mica per desespantar.
No cal que pateixi ningú, es llegeix superbé, són contes curts...
Costarà una mica centrar-nos, però anirem
avançant.
No, però
és una sensació que enganxa, en realitat. Però clar, és com quan ets un tafaner i espies per la porta... o pel cel obert, espies uns veïns, d'entrada no saps ben bé com funciona, tens curiositat, És a dir, està estratègicament elaborat, els contes estan molt ben fets, de manera que el lector el que sent és curiositat.
I de forma, què tal són?
De forma, molt bé. Mira, són contes bastant curts, en realitat. En tot el llibre és un llibre molt gruixut i són 10 contes. I l'estil és sempre un estil molt pulcre, però al mateix temps amb un llenguatge molt proper, en realitat, a les persones, al lector. Els diàlegs són excel·lents. El treball que fa amb els diàlegs el Jani García és brutal.
De fet, la crítica diu que els crítics, els entesos, més entesos, diuen que... Bueno, més entesos, els que després fan les recomanacions diuen que se li nota que és un gran lector.
Clar, perquè és molt amè amb el lector, és a dir, és molt amable.
Clar.
No li posa gens de dificultats. Ell et vol portar un lloc i posa les eines necessàries, és a dir, el llenguatge suficient com perquè tu hi arribis sense que t'hi trobis entre bancs. És a dir, no és un llibre que t'ho posi difícil, sinó que, al contrari, t'ho posa fàcil. Què passa? Que el resultat final, tu te n'adones, t'enganxen per sorpresa els finals dels contes. I, en general, tu tens la sensació una mica de que estàs avançant només per entendre què diantre ha passat allà.
Ja t'entenc.
Hi ha una cita aquí al principi...
Ah, que xulo, però això està molt bé, sí. Que apassionant.
Hi ha una cita aquí al principi d'un crític, justament, del Jordi Puntí, que diu... sovint la lectura avança com una descoberta, com si anessis recollint les restes d'un naufragi per entendre què ha passat. És a dir, que tu com a lector vas avançant, però en realitat estàs intentant entendre el que ja ha passat.
Iñaki és un escriptor molt jove, però el públic temptatiu que és intergeneracional.
Sí, perquè aquí et dic, no va adreçat... perquè clar, si és que realment empatitzes amb els personatges... No perquè s'assemblin a tu en les seves circumstàncies, per tant, ni edat, ni feina, ni res de tot això, sinó perquè finalment entens quin és el conflicte que tenen a davant.
Doncs la veritat és que sembla una proposta molt interessant,
Jo m'ho he passat molt bé llegint-lo, sí, a més l'he devorat.
I a més els llibres de relats, i sobretot si de forma són curts, ens permeten tenir una estoneta de lectura cada dia sense que perdem molt el fil, no?
Sí, jo crec que estan molt adaptats els relats a la nostra vida actual, no a la vertical, però sí a la nostra vida actual, perquè tenim una estoneta, doncs aquella estoneta pots llegir-te un conte que és una estona només.
I ara anem amb la segona proposta que ens portes. Bueno, de fet és la tercera, la primera és aquest conte Talla, la segona aquesta Nostra Vida Vertical, un recull de relats, i ara ens n'anem amb
un clàssic.
Clar, perquè
és molt modern, però
mira,
és un clàssic.
Avui parlava amb una altra lletra ferida per telèfon, amb la Eva Arasa, amb una altra de les lletres ferides, i dèiem, ja quan un llibre passa doncs, de la categoria d'exemplar literari a la cultura popular, ja és un clàssic, encara que tingui 15 anys. No?
Sí, exacte. Clar, és un llibre Seda, de l'Alessandro Barico, de l'any 96. Clar, ha plogut.
Ha plogut, però... té més de 15 anys.
Però clar, des del primer moment...
Però no molts més, tampoc, té uns 20 anys.
No, ja és això. Sí. Des del primer moment va ser un llibre que va tenir un èxit increïble. No? Jo, curiosament, no l'havia llegit fins ara, fins aquest estiu.
Bueno, aquestes coses...
És un regal, bueno, un obsequi, no? Un regal i clar, ostres, l'estiu doncs aprofites més per llegir i no l'havia llegit. Jo l'he llegit editat per Anagrama en castellà, perquè és un regal, però RBA el publiquen en català.
Hem de dir que el format Anagrama i els traductors d'Anagrama estan molt bé,
Sí. Jo, clar, no puc jutjar la d'RBA, però m'imagino que també deu estar molt bé. He mirat a la pàgina web d'RBA i bé, jo crec que també pot ser una bona opció. En tot cas, clar, Anagrama... No sé, ho té publicat això de la trentena edició o quarantena edició, és una barbaritat.
Sí.
Val? Mira, per parlar d'aquest llibre, el millor que podem fer és veure què hi va dir-hi a la presentació fa tants anys el propi autor. I deia, Seda no és una novel·la, ni tampoc un conte, Seda és una història. Comença amb un home que travessa el món i acaba amb un llac que s'està allí, un dia de vent. L'home es diu Hervé Joncourt, el llac no se sap. Es podria dir que és una història d'amor, però si només fos això, no hauria valgut la pena explicar-la. Al mig hi ha desitjos i dolors, però un nom autèntic, per dir-los, no el tens. I tanmateix, no és amor. És a dir, és una novel·la, és un relat, és un conte d'amor, clar, justament intenta explicar, no, el propi autor, jo crec que intenta explicar aquesta sensació, una barreja de sensacions o de sentiments, entre els quals, si simplifiquem, hi ha l'amor, hi ha el dolor, hi ha el patiment, hi ha... Però clar, realment és aquest llenguatge intentar explicar una cosa que és molt difícil d'explicar, i per això construeix aquesta història.
Parlem d'una novel·la. Jo vaig tenir en el seu moment, també va ser un obsequi per mi i va ser una descoberta. És una història absolutament emocional.
Sí.
No és, no sé si és, si és una història, però és que el que és un és un compendi d'emocions.
Sí, i a més...
Del desig, del que vols ser i
una característica,
el que t'agradaria sentir, no?
És que està com fora... No és molt realista, en el sentit de... és a dir, ets capaç de transportar-te d'uns paràmetres, en principi, realistes, et porta això, a unes vivències, a uns sentiments, a unes coses en abstracte, no? que és tan com fora de la realitat tangent, no? És una història ambientada al segle... Sí, o sigui, per ubicar una mica els lectors,
sí,
no? Ambientada al segle XIX, per tant... I, a més, que segueix una mica el ritme d'aquestes del segle XIX. És un narrador amb una veu delicada que ens porta de la mà sense estridències, sense presses, però, clar, com que és un llibre molt curt, en una tarda està llegit. I ens explica, ens situa una mica en l'antiga ruta de la seda, no? És un narrador molt sedós, molt suau,
sí.
Molt, en les històries de l'antiga ruta de la seda, no? Que travessaven el Mediterrani, anaven cap a Síria i l'Àfrica, i una crisi dels ous,
sí,
que fan els capolls de seda,
sí,
porta l'aventura de que uns cultivadors demanen al protagonista de marxar al Japó. Clar, però justament la gràcia està en que no s'entreté amb la peripècia del viatge.
En el periple, per a res, és...
No, de fet, hi ha com una... com un joc amb el lector quan explica el viatge, que va i torna moltes vegades al llarg del llibre, el personatge. I realment són unes línies que el lector ja desxifra ràpidament, no hi perd gaire temps. El que li interessa és la vivència, no? I aquest personatge acaba tenint dos mons diferents, completament diferents, que es troba un Japó del segle XIX que porta dos o tres segles sense contacte amb el món exterior. Un Japó, per tant, que s'assembla bastant al Japó medieval. Molt tradicional, molt tancat, molt jeràrquic. I, clar, aquest personatge acaba trobant-se, no?, entre dos mons. Clar, com que el viatge, encara que li duri molt, en la novel·la no dura ni una pàgina, veus el personatge ubicat en dos mons completament diferents.
Sí.
El Japó
desubicat en dos
del segle XIX i la França del segle XIX.
Sí.
No? I, exacte, desubicat, no? I com uns sentiments, una passió, un molt elegant té al Japó, amb una concubina japonesa,
sí,
i en canvi com amb la seva dona a França té un altre tipus de relació, no?
I no... Com es viuen els sentiments, si no farem spoiler.
Sí. No, realment val molt la pena.
Els que heu vist la pel·lícula, per als que heu vist la pel·lícula, que alguns que ens esteu escoltant sé que l'heu vista, de veritat és que no té res a veure. La pel·lícula centra molt en la història d'amor, el llibre va molt més enllà,
sí,
no?
Sí.
Parla de les persones i la veritat és que és un... És això, és que es llegeix en una tarda,
profunditat,
espero un diumenge, no?
Com aprofundeix en la psicologia,
sí,
sense ser pretensiós, és a dir, hi arribes tu a descobrir com són els personatges, com pateixen, com senten. No saps explicar-ho, perquè clar, és que per això ha fet el llibre.
Clar.
Però personatges que aparentment són secundaris, com acaben tenint una dimensió brutal. I clar, amb només no arriba a 120 pàgines. És increïble.
Clar, això suposo que aquí, el mestratge de Baricó...
Sí, a mi em va recordar molt, per l'elegància,
sí,
d'aquesta veu narrativa, a l'Antonio Tabucchi. Clar, bueno, també, no?, per,
sí,
pel país i tal, no? Molt, molt aquest estil. I també m'ha agradat molt que a nivell de llenguatge, a nivell literari, em recorda una mica, sembla que hagi fet l'esforç d'apropar una mica el llenguatge propi del Japó, també. Els haikus, que són tan condensats, tan,
sí,
destil·lats, o aquells típics dibuixos japonesos, no?, en què a vegades es dibuixa l'ombra i no l'objecte, no?, i veus el negatiu i a partir del negatiu veus el positiu. Uh-huh. Aquí és una mica això. Bé, és una mica... Val molt la pena, val molt la pena aquest.
Ple de símbols també, Seda de Barico, dues propostes publicades amb dos formats absolutament diferents, un circuit més indie, l'altre doncs, un clàssic d'anagrama, un dels clàssics, a més de la col·lecció grega d'anagrama,
sí, sí.
Per el que tu dius, perquè no sé per quina edició van.
Però sí, ho he mirat ara,
és una
la trentena,
passada.
Però clar, aquest llibre és del, diguem, deu haver-hi més.
Sí, i tant que sí. Doncs Iñaki Rubio, que encantada d'haver recuperat la teva veu a les zones de ràdio.
Jo, encantat de venir.
De Ràdio Nacional, i gràcies per les teves recomanacions. I abans de marxar, doncs, dir-vos, parlar d'un altre contador d'històries, d'un altre narrador d'històries, que no és ni més ni menys que Quentin Tarantino, que ja s'ha recuperat de la seva pataleta de que es filtrés el guió del seu darrer treball, de The Hateful Eight, i que sembla que ja es comença a rodar el proper mes de desembre. Es filmarà a Colorado i no a Wyoming, com ell mateix havia anunciat, perquè com està una mica doncs, enfadat, va despistant i va doncs, posant falses pistes. I que el que fa Tarantino és donar una altra vegada regne al seu procés creatiu amb molta violència, però amb una història que ens situarà com sempre en les misèries, en les parts més fosques dels seus personatges. De ben segur que serà una de les esperades del 2015 i que serà un nou western. Sembla que a Tarantino li ha agafat el gust pel gènere, que de ben segur ens agradarà i podrem comentar i molt. Nosaltres tornem demà a partir de les 3 de la tarda. Ho farem aquí a les zones de Ràdio Nacional d'Andorra, també a través d'Andorra Difusió i a través de l'Àrea TV. Recordeu que tots els continguts del programa els trobareu en podcast Andorra Difusió. I us deixem amb els companys d'Estirar la Llengua.